Seguim al matí de Catalunya Ràdio. Entrem al racó de pensar. Instruïu-vos, perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència. Emocioneu-vos, perquè necessitarem tot el nostre entusiasme. Organitzeu-vos, perquè necessitarem tota la nostra força. Antonio Gramsci, 1 de maig de 1919.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense, tu penses...
David Fernández, bon dia.
Bon dia, Oscar.
Aquests dies al matí de Catalunya Ràdio vaig una mica cegues i, per tant, tots plegats em van portant, gràcies a l'equip que ho ha fet fàcil. El racó de pensar encara vaig més perdut, per tant, jo em deixo portar.
No et preocupes, que això és una assemblea, sempre ho ha sigut, i entre tots i totes ho farem tot.
Ara sentíem, no ens precipitem, primer pensem. A veure, avui sobre què pensem?
Doncs avui pensarem, en aquest últim programa de temporada, jo crec que sobre moltes coses, sobre el passat, sobre el present, sobre el futur, sobre què passarà, que és una pregunta sempre necessària, però sobretot què pensem fer, que és una pregunta encara més important, no? Ja que parlarem d'acció o de passivitat, però mirarem enrere per intentar d'entendre el present i, atenent el taulell global, doncs burxarem en un concepte d'Antonio Gramsci, que és el de revolució passiva.
I has vingut amb reforços.
He vingut amb reforços perquè sols no podem, només junts podem, i avui tenim el plaer i la festa major de que ens acompanyi en Joan Tafalla, mestre de primària i jubilat, militant comunista com a mínim des de l'any 1971, quan va ingressar al SUC. Ha participat en molts diferents instàncies i iniciatives i espais de reflexió sobre el marxisme i acaba de publicar, i estan per la segona edició, amb Tigre de paper, Qui vol el fi vol els mitjans, que és una selecció de textos de l'intel·lectual marxista italià Antonio Gramsci. O sigui que, Joan, gràcies, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Bon dia i benvingut.
I la primera pregunta que li podríem adreçar a viure és escollir i triar, i ha escollit una selecció de textos de Gramsci, que incorpora també una novetat, jo crec que ens explicarà, que és que podem tornar a llegir Gramsci en català, que feia molts anys que no podíem. Per què aquest llibre, Joan? Sí. I qui és Antonio Gramsci?
Bueno, jo penso que en el pensament polític català hi manca bastanta lectura i coneixement de l'obra d'aquest autor, i aquest autor, que va ser introduït en els difícils anys de la clandestinitat amb unes traduccions al català de Jordi Soletura, i després l'any 70 amb una antologia de Manuel Sacristán, que va fer Manuel Sacristán, fa molt de temps que no s'ha dit en català. L'any 83 Jordi Monés va traduir un dels quaderns de presó, i recentment hem tingut una petita antologia, petita, de la correspondència de la presó. Bueno, pues penso que pot ser una contribució al moviment democràtic popular a Catalunya que es llegeixi Gramsci, es coneixi aquest autor, i que potser s'usin una mica els seus conceptes a l'hora de pensar la realitat.
L'Òscar començava amb aquesta frase del 1 de maig del 1919, que pràcticament s'ha convertit en una divisa arreu, aquell 1919, per cert, on sí, aquesta ciutat estava enmig de la segona vaga, sí, de la canadenca. Sí. Com definiries a Gramsci?
Gramsci, d'entrada, és, diguem-ne, potser un dels, amb Lukács i algun altre més, un dels marxistes que han transcendit el segle en el que van viure. El seu pensament, que està immers en l'acció revolucionària del moment, va ser definit com el principal perill que tenia el feixisme. En 1928, quan el fiscal Emmanuel Isgró, quan estaven jutjant a la direcció del Partit Comunista i bàsicament amb ell, no?, va dir en el seu al·legat final, que això, aquestes coses que van els fiscals quan envien a la gent a la presó, hem d'aconseguir que aquest cervell deixi de pensar durant 20 anys. Això ja seria prou, però només per remarcar que el marxisme de Gramsci no és un marxisme a l'ús dels catecismes i dels manuals, sinó que és un marxisme que busca ser el que ell i Antonio Labriola deien una filosofia de la praxi. Uh-huh. És a dir, la recerca dels mecanismes pels quals les classes, el que deies, classes subalternes, la classe obrera, els treballadors, el poble, poden arribar a ser les classes dirigents de la nació. És a dir, com es crea una voluntat col·lectiva nacional popular. És la seva recerca i encara ens diu coses avui. En aquest sentit és un clàssic. Un clàssic no és algú per algú antic, erudit, etc., sinó algú que a cops, llegint-lo, ens diu alguna cosa que ens fa pensar en la situació actual.
Aquesta vigència i el fet de que no hagi passat de moda les seves idees és el que el fa tan transcendent? Per què transcendeix tant? Per què hi ha aquesta aureola al seu voltant?
Bé, les idees que defensava, que va defensar ell, han fet un cicle històric en el món. Per tant, moltes de les coses que va fer el moviment comunista en el segle XX han quedat com a part del segle passat, com si... En canvi, dintre d'aquest moviment comunista ja va haver gent que anava, que era capaç d'anar més enllà, o sigui, d'analitzar el llarg període, el que els historiadors diuen la llarga durada. Uh-huh. Val? I en aquest esforç per analitzar la llarga durada, doncs, bueno, ens va donar idees, ens va forjar conceptes que segueixen el meu mode de veure, sent interessants, segueixen ajudant-nos a comprendre la realitat, encara que la realitat sigui tot una altra, no? Vull dir, no...
Unes ulleres per veure millor.
Uh-huh. Sí, sí.
Creo que estás más ciego que yo.
¿Quién dijo eso? ¿Gary Cooper? ¿James Stewart? ¿Henry Ford?
No, tonto. Eso no lo dijo nadie. Esto lo digo yo. La vida no es como la has visto en el cine.
Civilización histérica. Plástico y simulacro, colérica, en la que nadie rompe un complato, importada de América. Niños de papá que man mendigos por pasar el rato. Península ibérica, mi zona de conflicto, occidente se desintegra. Escucho los gritos, oye nega, otro cabrón...
Ho teníem difícil també, Òscar, perquè podíem parlar de tantes coses, de, no? Tantes aportacions concretes i...
És difícil triar, no?
Sí, i hem triat una que més lliga Antonio Gramsci també amb la tasca que fa en Joan Tafalla, que era el de revolució passiva, un concepte, no?, que va incorporar aquest pensador italià, però que avui serveix molt per entendre no només el que ens pot passar al nostre país, sinó també arreu del món, no?, quan veiem que sempre hi ha una dialèctica entre avenços i retrocessos, que és mentida que la història sigui lineal i el progrés, no?, indefectible i que guanyarà, sinó que sempre hi ha avenços i retrocessos. Podem pensar en Turquia, podem pensar en Brasil, podem pensar en moltes altres, en Estats Units, també, o en el sud d'Europa, per què no? I vam triar aquest, el de revolució passiva, o com deia també Gramsci, que és una reflexió important, que el feixisme sempre era, no?, el subresultat d'una revolució democràtica fallida. Uh-huh. Què és una revolució passiva?
Clar, Joan. Gramsci reflexiona des de la condició de derrotat.
I tant.
Per l'aparició del feixisme, per la conquesta de l'Estat pel feixisme en el primer estat en què el feixisme va conquerir l'Estat. Mm. Va haver un intent de revolució obrera i popular i és derrotada brutalment. I en lloc de quedar-se resabiat amb un racó, i intenta analitzar què és el que ha passat i s'endinsa en la història d'Itàlia. Mm. La història d'Itàlia, la construcció de l'estat-nació a Itàlia, és el producte del que ell anomenarà una revolució passiva. De fet, el comte de Lampedusa, en el seu llibre El gato pardo, recomano la pel·lícula perquè ho expressarà bé, el nebot li diu a l'oncle: cal que tot canviï perquè res no canviï. I, d'alguna manera, la idea de revolució passiva entronca amb això. Els moviments socials que posen en qüestió el règim poden vèncer i canviar el règim. No sempre la revolució serà passiva, sinó que pot ser activa i pot guanyar. però quan no tenen la capacitat de donar la volta, el règim pot canviar molt perquè lo substancial no canviï. Per tant, hi haurà una sortida per dalt, un pacte, unes concessions i el manteniment del bloc de poder, del bloc històric, tal com està fet en la base. Aquest seria el concepte de revolució passiva. No? Bueno, no sé si a algú li sona això i li serveix per pensar...
Hi ha molts d'exemples d'aquests, grans revolucions que havien de suposar grans canvis, que havien de fer daltabaix la societat i que després... misteriosament, tot acaba quedant igual, com està.
Sí, sí, un gran epitafi del mexicà Pacheco, no? Ya somos todo aquello contra lo que luchamos. Sí. I això també és aplicable a la nostra història recent, és a dir, un canvi lampedusià, jo crec que avui, no tant com voldríem alguns, però sí que se'n parla del 78, per exemple, no? I el Joan, quan ha escrit també sobre la revolució passiva en l'actualitat i agafant el fil de reflexions de Gramsci, abans en parlàvem, no?, de com tornes la gent a casa, no?, com aquell protagonisme democràtic, social, la irrupció de noves demandes democràtiques és, en el fons, com articular, no?, perquè res canviï, com deies, però per enviar la gent un altre cop cap a casa i dir-li que el seu temps ja va passar, no?
Sí, en paraules de mateixes de Gramsci seria com es les classes subalternes com tornen a ser resubalternitzades. Això és no és una cosa fàcil, no és un procés, és un procés complex, molt ric, o sigui que cal estudiar en detall, però que bueno, està present en tots els processos en què les revolucions seran derrotades. Són derrotades. Però això no ens ha de dur al pessimisme, perquè lo pessimista seria dir, bueno, tot intent que fem no serveix per res, al final perdrem, no sé què. No, es tracta de l'optimisme que comporta saber que en aquesta nova fase hem de resistir, hem de recomposar, hem d'agrupar la gent de nou i ens hem de donar les missions, les tasques que siguin necessàries per avui, no? Per pensar en una futura.
Faltan una mica més de 10 minuts per arribar a les 11. Som al Racó de Pensar amb el David Fernández, amb el Joan Tafalla, parlant sobre la figura d'Antonio Gramsci, però algú més ens ha ajudat a pensar-hi, no, David?
Sempre ens ajuda algú a pensar, i avui agafant les reflexions d'aquestes, avenç, retrocés, revolució, contrarrevolució, ens ajuda a pensar un amic d'aquest Racó de Pensar, que és en Santiago Albarrico, que diu això.
La única revolució en curs és fosca, neoliberal i protofeixista. Recordo aquella frase de Gramsci que deia que el feixisme sempre és el resultat d'una revolució fallida. Les convencions mediàtiques ens fan prendre decisions morals complexes en el temps que trigues a llegir el titular d'un diari. Així és molt difícil desmuntar o construir. Només es pot destruir. I aquest és el límit que s'imposa no ja els filòsofs, que estem bastant fora de joc, sinó els polítics. Desgraciadament, crec que no hi ha cap retrocés possible en aquest aspecte. Plató escrivia que cada 200 anys es produïa un cataclisme i quatre persones rudes començaven de nou amb la història. Jo crec que, tret d'una catàstrofe nuclear que ningú desitja, estem condemnats a assumir aquest format on els polítics han de jugar al tennis. En un context tan fràgil, ecològicament i armamentísticament, és molt perillós jugar al tennis, quan s'hauria de jugar a escacs. Santiago Albarrico.
Estem obligats a veure com juguen a tennis quan hauríem de jugar a escacs?
Pel que fa a les classes dominants a nivell mundial, el moment és hiperperillós. No només per... si tots fossin les bogeries d'algun d'aquests governants nous que hi ha als Estats Units o a Itàlia o altres, seria un perill petit. Gravíssim, tal, però petit. És un problema més de fase de desenvolupament del capitalisme que el du i sembla que de manera irreversible a acabar amb la subsistència en el planeta. Per tant, diguem-ne que allò de socialisme o barbàrie que deia Rosa Luxemburg, que semblava una cosa llunyana en el temps i com una d'aixòs, dramàticament s'està posant sobre la taula, no? Sí, seria millor que juguessin amb altres coses, però em temo que...
No fa pinta, no?
Que els no, passa no. Com a l'escurçó, no?
Que porta el verí a dins.
Ho diuen a la seva natura, no?
Sí, sí, la capacitat autodestructiva, no? És inherent també al model econòmic que coneixem, també ho deia un barbut, això. I ara que veiem aquests dilemes antagònics, no? Tenim aquest moviment, no? De reconscienciació sobre l'esfera fràgil de l'ecologia global que diu, no? No diu socialisme, rebaria, diu rebel·lió o autoextinció.
Sí, és
una actualització absoluta, no? Per si és possible, una comuna a la biosfera del segle XXI, anem a dir-ho així. El 2013... I Joan Tafalla va escriure a Joaquim Mires La izquierda como problema, un bon títol, El viejo topo, i allà feien una teoria, ara cap i pràctica, que sempre que hi ha una voluntat de canvi i algú que intenta frenar-la, limitar-la, o folcloritzar-lo, o aïllar-lo i deixar-lo, no?, que no arribi tan lluny com voldria. I allà ells tots dos desenvolupaven una tesi molt interessant, de fet, una tesi, no, una realitat històrica, i deien que el 1978... Aquella transformació de la dictadura lampedusiana era la tercera revolució passiva a l'estat espanyol dels darrers dos segles, en els dèficits, òbviament, de revolucions liberals que hi ha hagut a l'estat espanyol, i en part, no? Això també és una herència. Això ho deien en el 2013, i el Joan, des de fa un temps, diu que ell pensa que ara, no?, estem en la quarta revolució passiva a l'estat espanyol, o en un nou intent, no?, de restauració, anem a dir-ho així, o democratització o reinstal·lació d'allò que coneixem, no?, com a règim del 1978. Som tot oïdes, Joan.
Sí, bé, de fet, si ens cenyim a l'actualitat, crec que el cicle de rebel·lió que ha desestabilitzat el sistema polític espanyol, que es va iniciar amb les marxes de la dignitat, amb el 15M, i que, bueno, ha introduït un element d'inestabilitat terrible en el sistema, que porta elecció, reelecció, ha canviat el sistema polític, des del meu punt de vista no ha aconseguit, malgrat el molt aconseguit, no ha aconseguit canviar d'una forma mínimament clara el règim. O sigui, crec que estem en una fase de recomposició, que el vehicle que s'usarà, que el règim, que l'estat profund utilitzarà per aquesta recomposició no serà ni la dreta ni l'extrema dreta, sinó que serà el Partit Socialista Espanyol, que està reabsorbint les energies de canvi que s'havien produït. A Catalunya, la crisi del règim del 78 ha tingut expressió amb el creixement d'un moviment democràtic popular independentista o autodeterminista, sobiranista, per dir-ho d'una altra manera més inclusiva, però que també està, jo crec que està sent reabsorbit, no? Vull dir, resubalternitzat, diguem-ne, per la perspectiva d'una sortida des de dalt. Què pot impedir aquesta sortida des de dalt? Només la ceguera de l'estat profund. O sigui, una sentència brutal, un tancament radical a negociar entre les fraccions de les classes dominants, pot ser que potser permeti que la crisi continuï oberta, però jo crec que estem en la fase de recomposició d'això.
I abans es deies que el més important sempre és, sobretot, saber on som, no? Clar. Amb exactitud.
Llavors,
tenim
el
passi bruixoles.
El que es troba el moviment democràtic i popular a Catalunya és, pues, això, reconèixer si estem... A lo millor no tinc raó. A lo millor no estem a la quarta revolució passiva, encara a lo millor el conflicte està obert i la bretxa pot tirar endavant. Jo crec que estem en aquesta fase. I és molt important no fer com el general Custer.
Explica-ho.
Que l'única tàctica militar que coneixia era la carga. I a Little Big Horn les Nacions Índies Unides van acabar amb ell.
Falten una mica més de 3 minuts, 3 minuts i mig per arribar al butlletí. És l'últim racó de pensar de la temporada i em sembla que hi ha una manera especial d'acomiadar-lo, no?
Sí, amb tu, amb l'Òscar, amb el Xavier Antic, amb l'Albert Mercader, amb la Mònica, per suposat, i avui amb en Joan Tafalla, que ens ha dut molts anys després, doncs, una carta, un fragment d'una carta des de la presó que escriu Antonio Gramsci a la seva mare i que el Joan exagera.
Gramsci va escriure a la presó 780 i escaig cartes. Són uns documents preciosos de reflexió emotiva, en alguns casos de reflexió filosòfica política. Jo us porto un fragment emotiu que és el que li escriu a la seva mare, en una de les cartes que li escriu. Estimadíssima mare, no m'agradaria tornar a repetir el que t'he escrit sovint per tranquil·litzar-te sobre les meves condicions físiques i morals. Estava fatal a la presó, però ell li deia a la mare que... M'agradaria també, per estar tranquil, que tu no t'espantessis o et torbessis gaire per la condemna que em donaran. Que comprenguessis bé, també amb el sentiment, que sóc un pres polític i que seré un condemnat polític, que no tinc ni tindré vergonya d'aquesta situació. Clar, en un poble petit, un que anava a la presó, pues, devia ser un poc avergonyat. No? Pues li diu, mare, no tinc, no t'avergonyessis de mi. Que en el fons, la detenció i la sentència me les he buscat, en certa manera, jo mateix. Perquè mai he volgut canviar les meves opinions, per les quals estaria disposat a donar la vida i no només a quedar-me a la presó. És per això que només puc estar tranquil i feliç amb mi mateix. Estimada mare, també voldria abraçar-te fort, fort, perquè sentis com t'estimo. A vegades la vida és així, molt dura. A vegades els fills han de donar grans dolors a les seves mares si volen conservar el seu honor i la seva dignitat com a persones.
Paraules d'Antonio Gramsci amb la veu del Joan Tafalla per acomiadar el Racó de Pensar d'aquesta temporada. A més, amb música, David.
Sempre amb música. Sí. Música, lletra, acords i paraules... I sempre ens quedarà la pell. De Maruja Limón.
Doncs gràcies a tots dos.
A tu, Òscar.
Si ens retrobem.
Que la vida pasa.